No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Hola, bona tarda. Ja estem un altre dimarts aquí per fer un altre programa de Voltes al Dial, de portar les nostres novetats, música, teatre, en fi, tot. Avui farem l'últim programa de la temporada i ja ens tornarem a escoltar, ens tornarem a veure. Ja ha passat quan tornem de vacances, al setembre. Avui tenim un programa, tenim la presentació de dos CDs musicals, un del grup La Pegatina i l'altre d'un CD que ha sortit sembla que és, el fan coincidir amb la mort de, bueno, el cinquè aniversari de la mort de Brains. I escoltarem un tall de cada CD. Tindrem el Miquel Àngel Duque del Club de Lectura Marguer de Xirgo en la seva última obra de teatre que estudiaran al club, titulada Fronteres. I portarem unes novetats de DVD d'aquest mes que ens han arribat. La veritat és que ens han arribat bastantes. Així que portarem unes quantes per presentar de cara a l'estiu. Doncs portem el grup a La Pegatina amb un CD que té per títol Darle la Vuelta. La Pegatina és, sense dubtes, el millor revulsió emocional que pot haver damunt d'un escenari. La seva festa és inusual, en tant que enèrgica, divertida i ballable. Espectacle i adrenalina fins a arribar a l'èxtasis. Mai es cansen de repartir alegria i bogeria allà on van. Se les ha vist a més de 30 països, al Mèxic, a l'Argentina, a Ecuador, a l'Uruguai, a Xile, a la Xina, al Japó, Canadà i gran part d'Europa. I ja superen els 1.100 concerts en només 15 anys de vida. El seu estil és variat. Passen del merengue o la rumba a l'esca amb gran facilitat i poden fer embogir el públic amb punk, gitano o simplement amb càntics hooligans. Versàtils i sempre anaeròbics, La Pegatina ja ha editat 7 discos, un documental i fins i tot un videojoc. Per fer un repàs al grup i la seva composició i la seva discografia, tenim el primer CD titulat Al carrer, de 2007, Via Mandarina, publicat l'any 2009, Xampó Melón, el 2011, després va vindre a 2013 el CD Eureka, a 2015 va vindre Revulsiu, a 2018 Ahora o Nunca i a 2020 aquest CD que avui presentem, que és de per títol Darle la Vuelta. I la composició del grup està compost per Rubén Sierra, veu i guitarra, Adrià Sales, veu i guitarra, Ovidi Díaz, calaix flamenc, percussió, ambients i cors, i Ferran Ibáñez, baix i cors. Així que sense esperar més, anem a escoltar en un tall que té per títol Siempre te pedí.
Años se acabó muriendo joven el deseo. Siempre te pedí. hecha de canciones raras, está hecha de todo lo que fui. Podría haberme la llevado, pero te la dejo aquí. Te la dejo aquí. Siempre te pedí que no fueras para mí, que guardaras tus encantos para luego. Suelta lo que tengas que decir.
Estàs escoltant Voltes al Dial.
Doncs amb aquesta Sempre t'he pedit, doncs, bueno, si algú m'està escoltant, me matan. M'he deixat a l'Àxel Magnani, trompeta i cors, Romain Renard, acordió, veus i cors, i el Sergi López a la bateria. Bueno, deia que aquesta cançó, bueno, pega per l'estiu, per les festes, i, bueno, sí que és veritat, superanimat i en fi, molt agradable. Doncs anem amb la presentació del següent CD, en aquest cas de Primes. Hace 5 anys, la repentina muerte de una de las estrellas musicales más aplaudidas conmocionó al mundo de la música, porque nada se hacía presagiar que Primes, de 57 años de edad y que siempre protegió ferozmente su vida privada, iba a ser una víctima más del potente fentanilo, una droga entonces poco conocida. Primes Rogers Nelson, Minneapolis, 1958, conegut com a Primes, fou un cantant, compositor i multiinstrumentista de rock, soul, funk, new wave, bàsicament de música nord-americana. Algunes veus, jo l'he escoltat alguna vegada que parlaven que dominava 30 instruments musicals. Va ser una icona de la música nord-americana i guanyador de gran quantitat de premis. De 1993 a 2000 va presentar-se com l'artista abans conegut com a Primes, The Artist. Durant la dècada dels anys 80 va ser un dels artistes més importants i innovadors. És considerat el fundador de l'anomenat So Minneapolis, so característic del seu tercer àlbum Dirty Mind i el de 1981 Controversy, així com en l'àlbum de debut de The Time. Primes aconseguiria el cim de la seva popularitat amb l'àlbum Purple Rain el 1984 i la pel·lícula del mateix títol. Primes ha venut més de 100 milions de discos a tot el món, convertir-se en una de les artistes musicals amb més vendes de tots els temps. El tema Purple Rain va obtenir l'Oscar a la millor banda sonora per al mateix Primes, que també va obtenir un premi Grammy per l'àlbum. Va guanyar 7 premis Grammys, un Globus d'Or, un premi Oscar, va ser inclòs en el Rock and Roll Hall of Fame a l'any 2004, el primer any de la seva elegibilitat. Rolling Stone ha classificat a Primes amb el número 27 de la seva llista dels 100 milions artistes de tots els temps. Sign of the Times, el CD que presentem avui, és el noveno àlbum i segundo doble de l'artista Primes, lanzado el 30 de marzo de 1987. Le sigue a Paradise y es el primer álbum en solitario del artista después de la ruptura con su anterior banda, The Revolution. Sign of the Times es el resultado de sucesivos proyectos de Primes, tales como Dream Factory, Camille, que va a ser un alter ego de Primes, con la voz acelerada, y el triple álbum Crystal Ball, que a la Warner no le permitió editar. Sin o The Times fue aclamado casi instantáneamente como una obra maestra, tanto por los fans como por la crítica, especialmente en Europa. En 1989, la revista Time Out lo eligió el mejor álbum de la historia. Sin o The Times es el disco más ecléctico que Prince haya grabado nunca, abarcando una enorme variedad de estilos, tales como el rock, pop, el soul, el funk, algunas bases tomadas del dance e incluso jazz o jazz electrónico. Prince se hace cargo de absolutamente todo esta vez, desde la composición hasta la instrumentalización, exceptuando los instrumentos de viento, pasando por los arreglos y la producción. Como resultado, y a diferencia de sus anteriores trabajos, con The Revolution, Sign of the Times suena más funk y más electrónico que sus predecesores. Así que para celebrar esta, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, este quinto aniversario ya de su muerte, vamos a escuchar este Sign of the Times y la canción Horsequake.
But I seem to get a kick out of doing your cold. Oh, what the hell, you always surrender. What's this strange relationship that we hold on to? Baby, I just can't stand to see you happy. More than that, I hate to see you sad. If you love me, I just might do something rash. What's this strange relationship, ship, ship, ship? I came to your love, I took your body, I took the self-respect you never had. I took you for a ride, and baby, I'm sorry. The more you love me, sugar, the more it makes me mad. I just can't stand to see you happy. More than that, I hate to see you sad. Hey, honey, if you love me, I just might do something rash. What's this strange relationship, ship, ship, ship? Don't.
Doncs encantadora este Housequake. La veritat és que entre la pegatina i Primes estamos hoy muy, muy, muy discotequeros, no? Està bé. Molt bé, doncs anem a presentar aquest mes de juliol. Tenim, la veritat és que, bueno, pues nos ha caído como lluvia del cielo, no? Muchísimas películas, muchísimos DVDs que estamos repartiendo entre este mes de junio que ya está casi finalizando y este mes de julio que pondremos en exposición. Así que vamos a presentar lo que pondremos en exposición, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas durante el mes de julio, y que podrán pasar a buscarlas. Tenemos la serie titulada El Colapso. Es una distopía y explica qué ocurriría con nuestra sociedad si el sistema colapsara mañana. Es una primera temporada de 8 episodios de 20 minutos aproximadamente, y que tiene la particularidad de que están grabados en un único plano secuencia. No hay cortes durante la filmación. Fue emitida en TV3 estos meses atrás. Tenemos también la primera... acaba de entrar Miguel Ángel Duque. Buenas tardes, Miguel Ángel. Tenemos también la primera temporada de la serie Star Trek, titulada The Picard. La serie basada en la novela de Julia Navarro, Dime quién soy, una gran novela que está ambientada en los años más duros del siglo XX, los años 30, los años 40, durante las guerras mundiales, y es un libro realmente que apasionante y que yo recomiendo desde aquí. Y esta, han hecho una serie que la han basado en el libro, creo que debe ser buenísima. No la he visto, pero tardaré poco en verla. Otra serie completa de 6 temporadas sobre la serie de Americans, una ficción de culto que te enganchará del primer al último episodio. Siguiente serie que tenemos es una serie española titulada La Caza, formada por la temporada 1 titulada Monte Perdido y la temporada 2 titulada Tramuntana. Y en cuanto a DVDs, tenemos Madame Curie, una película de Marjane Satrapi, al voltant de la vida y obra de la científica Curie. Buscando al señor Goodman, con Diane Keaton y Tom Berenger, dos pesos pesados del cine. Concretamente, casi yo diría que a los dos, hacía bastante que no aparecía así ninguna película de ellos, por lo menos a mí que me suene. Así que me ha hecho especial ilusión ver esta película con dos pesos pesados del cine. Un mundo normal, con el actor Ernesto Alterio. Otro film titulado San Mao, La novia del desierto, la increíble historia de la escritora que acercó Oriente y Occidente. Una comedia, en este caso, titulada Enjambre. Una comedia que escuece, con Leire Ruiz y Getari Echegaray. Y la película de ciencia ficción First Light, de Jason Stone, incluida en la selección oficial del Festival de Sitges. Y con esto finalizamos nuestras novedades y damos paso a la presentación de la última, bueno, de aquí a nuestro amigo y colaborador Miguel Ángel Duque. Ana. Pues el pobre viene de trabajar, sí. Viene corriendo, sí. Y bueno, pues doble agradecimiento. Y bueno, pues nos van a presentar, hoy nos presentáis vuestra última lectura de la temporada.
Sí, avui ens presentarem la última proposta per tancar ja la temporada. És una obra que es diu Fronteres. Són tres obres en una, no? És una obra per encàrrec del mateix director del TNC, del Xavier Albertí, que es va representar, pertany a la temporada 2013-2014, no? L'obra el que fa és recollir tres autors de diferents nacionalitats: el Rafael Sprengelburg, que és un argentí, el Fall Richter, que és un alemany, i a la nostra Lluïsa Cuniller, que és catalana. Les tres obres presenten un mateix fil conductor, que és la frontera entesa com un espai simbòlic que pot separar coses tan, tan disperses com els estats, la societat o la moral. La intenció és presentar una mirada calidoscòpica sobre el concepte frontera. L'hora de reflexionar sobre les fronteres, les fronteres reals, metafòriques, internes, geogràfiques, perquè al final acabem fent-nos les mateixes preguntes, no? De fins on arriben les fronteres? Qui les defineix, les fronteres? Necessitem fronteres per a construir-nos per la nostra identitat? Llavors, amb aquest pròleg, amb aquesta introducció, hi ha les tres obres, que la primera que, amb la que comença el text és la Santa Cecília de Borja, que bé és una obra que el que ens vol fer reflexionar sobre l'art, no? Sobre les fronteres de l'art. El que definim...
Són tres obres petites, per això,
sí,
no?
Sí. Ja et dic, al principi jo... Però bueno, era per un malentès que per això em posar només Frontex. Però en si el text és Fronteres, que és tot un text, que és per això que deia que és per encàrrec, per a fer un compendi. Un... Sí, tota una... De fet, quan es va representar, n'hi havien... Eren quatre actors... i feien tots els papers de les tres.
De les tres.
Sí, s'anaven, sí, intercanviant.
Aquí estava veient, no, que el Teatre Nacional de Catalunya, que va ser presentada a la temporada 2013-2014. No?
Correcte.
A la sala petita del Teatre Nacional, sí, de Catalunya.
Sí, correcte.
El maig de 2014.
Sí, i van ser a la primera posada en escena, que seria la primera obra, la Santa Cecília de Borja, surten els quatre personatges, perquè surten... l'obra comença amb una discussió a l'hora de dinar, de la pausa de... del dinar entre dos professors de la Universitat d'Història de l'Art, en el qual debaten què és l'art i què no és l'art. Tot va per la... Bueno, per allò que es va passar amb l'obra que hi ha del Esioma. L'Esioma.
Sí, que ve, sí, al principi de...
Sí, per això ve la imatge de l'Esioma.
Sí, jo mirava i deia això.
Perquè arrel del que va fer aquella senyora, la Cecília,
sí.
Val, que va ser, en bona fe, la reconstrucció de la restauració,
sí,
de l'obra, la restauració de l'obra, i quan van veure la desfeta que va fer, pues aquí hi ha aquest diàleg sobre què és l'art i què no és l'art, no? Fins i tot hi ha un moment a l'obra, que a mi això és el que em va agradar, que un dels dos, em sembla que és la professora, diu, si almenys ho haguessin fet apostes, es podria considerar, perquè és com desfer l'obra, no? Allò de desfer l'obra per fer alguna cosa, no? Però clar, això no va ser així, sinó la Cecília amb la bona fe, però amb les poques habilitats que tenia la dona per restaurar una obra tan important.
Les fotografies, no? Com era, com estava quan van decidir fer la restauració i com va quedar, clar.
Sí. Això és... Llavors, bé, això és la primera obra, el que vols fer és les fronteres que tenim mentals, no? Sobre què és el que és l'art i què definim com a art i qui marca, no? Els cànons, les fronteres dels cànons, del que és i el que no és, no? És una peça que realment et fa reflexionar, no? Perquè no només parla d'això, de què és l'art i el que no és l'art, fins i tot de si són les universitats els espais d'ensenyament, els que realment ens ensenyen, no? Són els que... O és una visió més també de frontera, no? D'un arquetip, del que s'ha d'ensenyar i no sortir-se. Després segueixen amb la següent obra, que per mi seria la principal, que és la del Frontes, del Fall Rickel, que si vols la deixem pel final perquè crec que és la que té més suc. Per mi és la que té més suc i és la que podríem parlar, perquè per mi és la que realment parla del que són les fronteres i parla després ho direm. La tercera obra, que seria amb la que tanca, seria Geografia, de la Lluïsa Cunillé, i és l'obra que marca el que serien les fronteres físiques, la geogràfica, per això es diu geografia, i a mi em va fer molta gràcia perquè és una obra que ens parla de l'evasió de capitals, no? De portar els diners a Andorra, no? És una parella
que
és una parella que va amb maletes carregades de diners a Andorra, i enmig del camí es l'espai al cotxe, bueno, abans d'arribar, i la por a la frontera, perquè van veure que n'hi havia molts controls i tal, i és allò que comença aquesta obra, no? Que a mi, per cert, em va recordar molt el cas dels fills del Puyol, sobretot amb el fill i la baralla que va tenir amb...
Los Misales.
Sí, i la nòvia del fill del Puyol. Està molt bé, l'obra, dintre del que fa de parlar-nos de les fronteres físiques, de l'evasió de capital, de tot això, no? De la gent com marxa d'un posto només per l'interès de portar-se les seves coses. I bueno, també és una obra en la que... els dos personatges es replanteixen la seva vida, no? Sobretot ella, perquè ella és com si diguéssim és la dona, però bueno, va com a rasta, no va amb ella, ella és professora i es troba allà i bueno, li segueix, perquè tot això deia que me'n recordava, perquè és el pare, el que genera els diners, és el pare d'ell, i ells van a portar els diners cap a Andorra, no? I llavors en el moment que es queden amb el cotxe tirat a la carretera, ella fa la reflexió, no? De si realment és la vida que vol, si està amb qui vol. Bueno, va una mica més també la reflexió interna de les persones, no? Però està molt bé. Ja et vaig dir, a mi em va recordar, em va fer molta gràcia, perquè em va recordar el cas Puyol, el fill i la nòvia del fill.
Oye, cuando era joven, que ingenuo, yo pensaba que a Andorra solo se iba a buscar tabaco y azúcar.
Ah, sí.
I whisky, no?
Sí. Bueno, ara cada vegada encara està més de moda, perquè amb això que els youtuberos en van a viure a Andorra per lo mateix, al final tots van a Andorra per lo mateix, no? Què fan amb aquests joves? Gent tan jove, de 20, 20 i pocs anys, que no arriben ni a 30 anys, joves que dius, coi, però si no has cotitzat en el teu país i te l'hem donat tot, i el primer diner que guanyes te l'emportes.
Ja no lo quieres...
Sí, no, és una mica espenós.
Sí.
No, perquè dius, coi, sí, no sé, això costa, la teva educació costa, no?
Clar.
I quan comences a guanyar diners, el primer diner que guanyes, te l'emportes, això és ser molt egoista, no? Perquè pensa que la teva educació no la paguen només els teus pares. Tot se m'ha portat perquè tu puguis tenir una educació de qualitat. Però bueno, seria un altre tema. I ja per centrar-nos a l'obra per mi principal, que seria l'obra de Frontes, del Fall Ricket, que haig de dir que aquesta obra és una adaptació, com les obres van ser una proposta per encàrrec del Xavier Albertí, el Fall Ricket el que fa és una adaptació de la seva obra. És una obra que ell ja tenia, que es diu L'estat d'emergència, que ja parla del mateix, cosa que aquí ha fet l'ha reduït també, perquè ja que són tres peces, ell ha reduït la seva obra principal, que seria L'estat d'emergència, i s'ha centrat en una part. La seva obra és una mica més extensa, l'obra aquella de teatre, i aquesta és una mica més reduïda i se centra en un moment, no? Aquí sí que aquesta obra té més tela, aquesta, ja, per mi és una obra que sí que fa una reflexió molt, molt important, no? Perquè realment l'obra ens parla d'una ciutat que de fet és una ciutat de veritat. Sí.
Deies que la primera era les fronteres...
Sí, sí, són les fronteres... Sí, sí.
La segona és les físiques, i aquesta?
I aquesta és realment ens parla... Sí, marca frontera, perquè representa, que és el que volia comentar-te, ells viuen en un barri, però un gueto, però al contrari. Ens diuen els guetos perquè és un barri amurallat de classe pudent, no? En el que deixen fora a la gent que no té diners, no? Però que de fet aquí al millor encara no el tenim molt molt vist, però resulta que els països del tercer món, o països
sí,
que hi ha conflictes,
Brasil està ple
sí,
d'aquest
tipus. Sí. De fet hi ha molts països d'àrab que estan en conflicte i tal, viuen en barris amurallats.
Seguretat pròpia, que no pots
en
entrar...
En seguretat, que no pots entrar, que viuen... De fet, aquest, que jo no ho sabia, resulta que s'està basada en un lloc real. hi ha una ciutat a Estats Units, aquí te la dic, mira, la referència és real, és el Celebration, una ciutat de luxe que està en l'estat de Florida, creada per Walt Disney Corporation. O sigui, és una ciutat real dels Estats Units, o sigui, s'ha basat en una ciutat real en la qual la gent viu i treballa dintre d'aquella ciutat, i representa que són gent pudent, gent benestant, i fora, o sigui, la, com si diguéssim, pues, la classe que no pot arribar. Sí. I aquí sí que, quan l'estava llegint, després vaig saber que es basava en una ciutat real de Florida, aquesta de Walt Disney. Però a mi el primer que em venia, perquè feia 4 dies que havíem fet el salt de la valla de Melilla, la imatge que em venia era la imatge de Melilla, no? El com, perquè aquí parla sobretot el que es centra és de la por, de la por dels de dintre de perdre el que tenen. Clar. Sí, el de fet és la por de perdre el que hi ha, del que té, sí, dels que estan dintre. El que passa que això al final li va crear un conflicte entre la parella, perquè la dona té la por de perdre, i l'home mostra enyorança del que eren i del que han deixat enrere, no? I és la reflexió de com hem arribat fins aquí, si realment val la pena, hem perdut els nostres amics, la nostra vida, la nostra identitat pel camí, per estar aquí en una ciutat que tot és fals, les relacions són falses, tot és fals, no? De fet, representa que ells estan treballant allà dintre, perquè treballen per una corporació, sí, sí. I constantment, perquè fins i tot es parla i es diu de l'esclavitud moderna, no? D'aquest està sempre al màxim el rendiment, de mirar el rendiment, i en el moment que baixes el rendiment et qüestionen si realment és el teu lloc o t'han d'acomiadar. Si t'han d'acomiadar, llavors aquí, per això hi ha la por de la dona de que el marit sigui acomiadat i el sigui expulsat de la ciutat, i a l'home que comença a baixar el rendiment perquè té l'enyorança de la vida perduda. No? I per això està el conflicte, no? Però realment és una obra que fa que pensar, és intensa, amb lo curteta que és.
Sí, sí, sí.
Hi ha molt, eh? I de fet, ja et dic, que ara seria divagat, però jo en el moment que l'estava llegint m'estava recordant constantment del Salt de la Valla de Melilla. Yeah, yeah. Perquè pensaves, no?, la gent que per necessitat s'està intentant de buscar-se la vida, de fet és de buscar-se la vida, de marxar d'un lloc on no tenen res, no tenen res,
sí, sí,
i la por de la gent, perquè després senties la gent de la ciutat, de la gent que tenia por a la gent de fora, el que diem sempre l'immigrant, no? La gent de la por de l'immigrant, i d'això parla aquesta obra. És dura, realment és curta, però és molt dura, perquè fora de la ciutat hi ha com un aldarulls, i ja se sent els trets d'aplacar els aldarulls, estem en una situació distòpica d'aquestes, una mica de com apocalipsis, fora,
sí,
dintre estàs... Sí, com que fora pues, està mal, hi ha disturbis, se sent els trets, la gent no té on treballar, no tenen com sobreviure, i els que estan dintre pues, estan molt bé, i ara estan amb la por de que aquesta gent facin la invasió, la incursió, digues com vulguis, no? I feia gràcia perquè hi ha, de fet, sí, jo te la recomano que la llegeixis, perquè per no sentir els trets fan això que... Perquè això també hi ha una certa similitud amb 1984. Sí, sí, quan la llegeixes, de fet, vas buscant, també t'ho diuen. Hi ha una certa similitud amb 1984. Els sorolls que posen en la ciutat perquè no sentis els trets són les onades del mar.
Oh.
Sí, van posant les onades del mar. Que hi ha un moment que li diu, però si no hi ha mar. Diu, ja, però relaxa.
Relaxa.
Si no hi ha mar. No hi ha mar. Bueno, però això, aquest so, relaxa, no? Ja et dic, és una obra intensa, dura, però que et fa reflexionar, no?, sobre la necessitat de la gent que no té de sortir, de buscar-se la vida, de la búsqueda d'una vida millor, no? Per tu i pels teus, sers, no?
Sí.
I la por de la gent de dintre. Per això ja parla de les fronteres, no? Aquestes fronteres que no només físiques, sinó mentals, no? De, bueno, com estem, no?
Molt bé, Miguel Ángel. Bueno, pues sí, sembla interessant, molt interessant. Sí,
sí, no, jo crec que, de fet, ja dic, és una... És curta, no, no arriben a les 100 pàgines, a tot el text.
Aneu al TNC, la tornen a posar...
No, aquesta obra, com la temporada es va acabar amb la de l'emperadriu de l'emperador, i nosaltres encara ens quedava una trobada, un mes, bueno, la proposta de vegades pues, era buscar. I bueno, va ser, tot s'ho ha de dir, va ser iniciativa meva, que per facilitat, de vegades per comoditat, també s'ha de dir. Per comoditat, com el TNC té una biblioteca de textos que més es faciliten documentació adjunta per una millor compressió de la lectura, doncs de vegades és molt fàcil anar allà i buscar.
I busca, sí.
De fet, aquesta l'hem fet així, però la del setembre és totalment diferent. Eh? Totalment diferent. La del setembre és una obra proposada per nosaltres que no està... Avui no està en cartellera, però és un clàssic de la del teatre americà, que és de l'O'Neill, i serà l'obra és el llarga vi, ho diré en castellà, que és com la tinc jo i és com la recordo, perquè si no ho diré malament. És Largo viaje hacia la noche. És l'obra, per mi, més profunda i més bona de l'O'Neill.
I aquesta per al setembre?
Sí, aquesta serà pel setembre. Descansarem a l'agost. Aquesta que farem de frontera serà pel juliol. Amb aquesta ja tancarem el curs, com si diguéssim.
El dia 9?
Sí, 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 sí. Això que no ho hem dit. La trobada del Club de Lectura serà el dia 9. No sé per què aquí hem posat el dia 10. Jo, si no m'equivoco...
Dia 9, jo crec que és el dia 9.
Sí, és el dia 9. És que ara estava veient el paper... que han posat el dia 10, però jo diria que si no m'equivoco, ho haig de mirar, perquè... Però és el dia 9, que és divendres,
Sí.
Com sempre, serà el divendres dia 9,
sí.
A les 6 de la tarda.
Sí, perquè dissabte no és que està tancat.
Sí, per això, jo ara quan he vist dia 10, dic, ui, això és una errata.
Aprofitem ara que dius això del dissabte, que ja no... Bueno, és que ja no... Ara entrem, ara passat Sant Joan, en horari d'estiu, canviant l'horari de la biblioteca, i dissabtes ja no, la biblioteca no estarà oberta.
Molt bé.
Molt bé. Miguel Ángel, doncs, moltes gràcies per portar això.
A tu.
Sempre molt interessant,
A tu, com sempre, per convidar-me.
Espero que el bus, que les persones que
Sí, jo crec que s'animin.
I vinguin a...
I sobretot és una obra que recomano perquè... de fet, és el que... vaig trobar aquí amb un comentari que és sempre l'eterna discussió si el teatre s'ha d'implicar o si ha de ser polític, i penso que sí, penso que el teatre s'ha d'implicar i ens ha... I...
Ha de fer política.
Política, denúncia, com a mínim denúncia. Ja en política s'entén la denúncia, no?
Sí, sí.
Però sí, ha de fer denúncia i ens ha de segellar i ens ha d'enfrontar
la realitat, no?
Home, la realitat.
Al final, bueno, això, vull dir, teatre, una novel·la o una pel·lícula...
Sí.
Aquest de mirar de
sí, home, sempre.
És un reflexe de la realitat, si no...
Sí, sí. Si no... I aquesta obra realment és una colpidora perquè et fa mirar les coses d'una... O sigui, realment a replantejar-te preguntes, no? A fer-te preguntes com les que he fet jo al començament, no? Si les fronteres, qui les defineix... I fins on arriben i si hem de trencar fronteres i si, bueno, si són correctes o no són correctes les fronteres.
Molt bé, Miguel Ángel, doncs gràcies novament per vindre, ens veurem ja al setembre.
Al setembre estarem aquí.
I bueno, doncs espero que tinguis unes bones vacances.
I bueno.
I amb vosaltres també, avui acabem ja. I ens tornem a veure al setembre. Espero que gaudiu de l'estiu, que tenim moltes novetats a la biblioteca, perquè aprofiteu aquest estiu i us porteu novel·les, pel·lícules, en fi, perquè estigués en casa, a la platja, llegint o escoltant música, el que vulgueu, i que aprofiteu tot això, tots els recursos que tenim, i que els disfruteu.
Molta doncs, lectura.
Això. Doncs, l'ho dit, bona tarda i ens tornem a veure al setembre.
No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.